RAC 1. D'aquí a 3 setmanes. Ja falta poc.
Ara hi ha un perill aquí dalt, ara.
RAC 1.
Aquest divendres, els quarts de final del Mundial de Futbol es juguen a RAC 1. A les 4, Brasil-Croàcia. Viu el partit a RAC més 1 amb Xavi Puig i la narració de Miquel Agut. I a les 8, a RAC 1, Països Baixos-Argentina, amb Joan Maria Pou. Pendents del Barça-Vilarban de l'Eurolliga de bàsquet a 8:45. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Dani Aguilar. Aquest divendres el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
El torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç arriba a la 8a edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Tots els beneficis obtinguts de la venda del torró de RAC 1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el torró solidari de RAC 1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, als punts de venda detallats a RAC1.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç.
Tots som...
Torrons? Sí, sí.
Això és... RAC1Central.
Bon dia a totes i a tots, benvinguts a una nova edició del RAC 1 Centrat. Avui, un altre cop. Apa, quina setmana, eh, paios? Un altre cop festiu, aquesta vegada la Puríssima. Dijous, 6 del matí. Benvinguts a aquesta edició en què repassarem alguns dels millors continguts dels últims dies a l'antena de RAC 1. En aquesta primera hora, fins les 7, recuperarem l'embalat del gran mossèn Nin, de l'Òscar Nin, al Via Lliure, parlant de Fleetwood Mac. I també escoltarem el No s'ha parlat prou del No ho sé, amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. I tornem a les 7. Fins ara.
L'embalat del dia lliure. Visca l'embalat,
visca l'embalat,
que tot que pugui a maquitxar i a cap dintre la gent gran. Visca l'embalat,
visca l'embalat,
no estan pels paristòries. Què ha sigut això? Un ocell ha entrat a la missa.
No, no, porni.
Foig aquí, foig.
Fora que no arribes. No em tires a mi.
Foig, home, foig. Foig. Entren coloms? Se'ls permet entrar a les misses?
Avui sí.
Coloms?
Avui sí.
No sé, estan volant... Normalment estan volant al voltant d'una plaça, d'una església, embruten tot l'entorn, vull dir que... Mossèn Nin, bon dia!
Bon diumenge! Bravo. Aquí estem! Bon diumenge, amigues! Bon diumenge!
He de dir una cosa, mossèn, abans que arrenquem.
Diga, digui vostè.
Que avui tenim premi, també.
Ojo!
Per als premi? Estimables... feligresos que assisteixin a la missa
endavant
d'avui diumenge.
Sí.
A tota la gent que sou aquí congregada avui a l'església de mossèn Nin, hi ha molta gent que té ganes d'intervenir.
Sí.
Ho han de fer per escrit perquè evidentment una missa no es pot interrompre.
No
demanes la paraula.
No.
Des de quan has demanat la paraula?
Això no és un debat de la Sexta.
Ara.
Ara un nazi a opinar. No, qui no t'opina?
No, amb un paperet, si vols.
Sí.
I ja dones la teva opinió.
Correcte.
I, bueno, o per dintre. Doncs bé, avui parlarem de... Bueno, pots dir?
Pots dir?
De què?
De què parlarem?
Sí.
Però del sorteig?
No.
O d'allò? Disculpa un moment, deixa'm dir, Xavi, abans de parlar de la publicitat, que avui aquests coloms ens estan envoltant el meu cap i el teu.
Sí.
Tenim colons, voltant pel cap hi ha espessura, hi ha boira...
Sí, n'hi ha, n'hi ha.
Avui parlarem de Fleetwood Mac, però abans què tenim, Xavi?
No, és que podem demanar a la gent que opini al voltant de Fleetwood Mac o fi de la secció d'avui. I a canvi, si voleu participar, i ho podeu fer a l'Instagram del Via Lliure, hem penjat ja un post allà, que podeu participar, i com vau fer la setmana passada amb tot el tema de l'escena de musical de Girona i tot el clubing d'allà, doncs bé, si voleu comentari, entre tots els comentaris que ens feu arribar, sortegem un regal aquesta vegada musical que sona així. Un paquet de 4 entrades perquè el pròxim dia, ja us ho anem treballant perquè us ho reserveu, el pròxim dia 22 d'abril pugueu viure la festa del 50 aniversari de la companyia elèctrica d'Arma, un concert únic al Palau Sant Jordi, acompanyats d'Albert Pla, dels Guitarras, de Maria del Mar Bonet, de Quimi Portet i de molts altres. El concert d'homenatge dels 50 anys de la Dharma, i podeu anar vosaltres amb aquest paquet de 4 entrades per al dia 22 d'abril al Sant Jordi.
Ja!
De late night, eh?
Vinga!
Aquest final de late night.
Escolteu, previsor,
mira, en punt 2:15.
Que després no vingui la gent. És que m'heu avisat 2 hores abans del concert. 22 d'abril per al Sant Jordi.
Vigília de Sant Jordi.
Si falten 5 mesos.
Correcte.
Bueno.
Vinga, posa'm... Oriol, xiquitín, posa'm aquí Santa Maria del Mar. Avui vinc amb la...
El cor d'Àngel sempre acompanyat.
Amb la camisa dels diumenges de Josu Johnny Math.
Sí.
Ben polit, atufant a Odermes. Perquè avui... Ens hem reunit en aquesta, la vostra parròquia, per retre homenatge a una dona fonamental en la història del rock. La teclista que va vertebrar el so d'una de les 10 bandes més importants de la música moderna. Dimecres, mentre estava en aquest mateix estudi comentant un partit del Mundial, vaig rebre el següent WhatsApp de la meva dona. Mira el comunicat d'Stevie Nicks. Fa 10 minuts que l'ha passat Warner. Estigues tranquil, t'estimo. Obre el document i era una nota de la cantant de Fleetwood Mac acomiadant-se de la seva amiga teclista i pràcticament germana Christine McVie, que acabava de traspassar en aquell moment. Amb aquest comunicat es tanca la carpeta d'una etapa del rock que ja no tornarà. Una manera de fer a l'estudi i als escenaris que van ser pàgines imprescindibles en el rock de finals dels 70 i dels 80. Conjuntament amb The Rolling Stones, Fleetwood Mac són els grups britànics que més qualitat han aportat a la música rock del segle passat i que sovint la gent creia que eren bandes americanes. De fet, tant els Stones com els Fleetwood Mac, pels americans, són patrimoni històric immaterial. El devenir de la música americana del segle XX no es pot explicar sense aquestes dues bandes britàniques. Els Fleetwood Mac van agafar el blues i el rhythm and blues americà i van inventar un nou rock. La veu de Stevie Nicks, cantant, el baix de Jock McVie, un dels millors baixistes del món, la bateria i pal de paller de la banda, Mike Fleetwood, i el geni i monstre, Lindsey Buckingham, a la guitarra i als teclats, i la veu de la traspassada Christine, van capgirar la història del rock l'any 75 amb un àlbum homònim. Ara... El repassem.
O sigui, avui, germans, acomiadem.
Avui acomiadem no només a la Christine McVie, que és, ara explicarem per què és tan important aquesta senyora en la història del rock, sinó que acomiadem un so. És històric, això. Perquè vull recordar que els Fleetwood Mac no són com el passatero de Mick Jagger dels Stones.
Ai, escolta'm. Ja no? Estem faltant. Mossèn, ja estem faltant.
Home, el passatero, és que... o sigui, se't mor el bateria, poses un holograma. Se't mor el baixista, poses una figura de cartó en piedra. Tot per facturar. Escolti, els Rolling Stones eren uns noms, ja no hi són. Baixi la persiana. Fleetwood Mac eren uns noms i aquesta senyora era el pal de paller, la columna vertebral d'aquesta banda. Ja no hi ha més Fleetwood Mac. És molt trist... però és així. Comencem amb aquesta joia que ens explica la història d'una deessa de la mitologia galesa que cavalcava pels vents seduint els homes per després desaparèixer. Aquesta és exactament
la imatge que tenia aleshores l'Església Catòlica de les dones. Ara en parlarem. Sona Rihanon de Fleetwood Mac a l'embarat del Via Lliure. Man Blues, que el varen anar moldejant cap a sonoritats més toves, més soft. Un rock tubet, però no feble, ojo. Expansiu, somiador i volàtil, com veureu més endavant. Les lletres de la Christine i de la Stevie Nicks eren... eren pioneres als anys 70 pel seu feminisme, per la seva cruesa embolcallada de lirisme i per retratar un dels dos problemes que tenia la banda. Un problema principal, que ara el tractarem, va ser la cocaïna, i l'altre problema eren els afers amorosos. La Christine va ser la peça que va fer que tot allò no patés i va convertir els Fleetwood Mac en un clàssic del rock amb temes com aquest que sona ara. Ganes de cantar-les totes. Avui faria un embalat especial en cada tema de cada disco dels Fleetwood Mac, però evidentment no ho podem fer.
Què és dels seus grups preferits?
Sí, jo tinc, de les bandes de rock, tinc 10 bandes que són per mi fonamentals en la història de la música moderna, i Fleetwood Mac és una d'elles. No repassarem ara perquè és llistats, cada crític, cada història té els seus ets i uts, però ja ens anem coneixent i ja sabeu que aquí el mossèn qui us parla té amb un pedestal superior a gent com la Deep Velvet Underground, aquests, Sonic Youth, Can, Neu, Faust, aquest clau rock alemany. Per què? Perquè van canviar les sonoritats de la música moderna i contemporània. Ara mateix està sonant a l'embalat Over My Head, que és un tema també de l'LP homònim Fleetwood Mac del 1975. Aquí veiem a una Christine McVie que ja està opositant per veure com aniran les sonoritats del futur dels Fleetwood Mac. Vull recordar que els Fleetwood Mac van néixer als anys 60. D'aquella banda de blues britànica només va quedar el bateria, el Fleetwood. D'acord? Va fotre fora a la resta de la banda, que era una molt bona banda i era una banda mundial molt reconeguda.
Que no tenia res a veure.
A res a veure. Ells practicaven blues pur i dur, derivat una miqueta amb ritme en blues, de tot allò, per resumir-ho així molt ràpid, tots els components del Fleetwood Mac del 60 es van fotre fora i va quedar el senyor Fleetwood, el Mike Fleetwood, el bateria. ell va començar a anar fitxant a gent, a la Christine, als teclats, al baixista, després es van incorporar a l'Unison el guitarra, el Buckingham i l'Stevie Nicks. I d'aquest conglomerat de gent megatalentosa i amb unes particularitats que ara tractarem, va sortir aquest nou Fleetwood Mac que va començar amb aquest LP del 75. Abans dèiem que els Fleetwood Mac havien tingut dos problemes amb la seva vida. Un d'ells són els canvis d'humors que provoca la cocaïna. La cocaïna provoca ira, l'eufòria de les baixones, també l'eufòria a les baixones brutals, van convertir la banda en una mena dels Pimpinela de l'època per la relació més tòxica que ha existit a la història del rock. La del guitarra Buckingham i la cantant Stevie Nicks. Ja parlarem ara, però sense xarxes, sense realities que van convertir la seva relació en una de les més rentables, destructives i fonamentals de la història del rock, allò va ser una mena, allò eren els Pimpinela de la seva
época. Una power couple de l'època.
Sí, però és
power
que,
couple.
Sí, però és que, fixeu-vos, ara, imagineu-vos si al 75 haguessin assistit les xarxes. Això era un vodevil constant. La relació entre Stevie Nicks i el guitarra era una cosa que va acabar molt malament, ara explicarem per què, però, esclar, és que ningú a la història del rock ha escrit de l'amor com ells. Esclar que ningú tenia la millor veu femenina de la història del rock que comença a moldejar-se amb aquest tema històric que es diu Landslide. És preciosa aquesta cançó. Aquesta cançó també és de l'LP Fleetwood Mac del 75.
Sí, aquí és de les conegudes.
Sí, aquesta és una de les conegudetes, però dins de les més conegudes, perquè ara en parlarem. Hem passat d'un ritme en blues pràcticament underground, que només s'escoltava a clubs infectes d'aquells amb cortines vermelles i gent fumant i gent com jo també al públic, a això ja és un pop plusquamperfecte, no? Doncs tot això ho va traure la senyora que es va morir l'altre dia, la Christine McVie, que va ser la que va agafar, importantíssim això, la responsabilitat de vertebrar tot allò que coneixeríem a partir del disco següent. A l'estudi de gravació, ella va fer els arreglos, els cors. Va vertebrar aquell so cristal·lí oníric que trasllada a paraïsos artificials que sonen d'aquesta manera. d'aquest so pràcticament, això és cristall, té una sonoritat. Deixeu-me dir una cosa, recomano fer un experiment amb els Fleetwood Mac. No calen drogues. Poseu-vos a l'habitació amb cascos, amb aquests temes, altres que ara escoltarem endavant, apagueu la llum i veureu que tècnicament aquest LP, ara ho parlàvem fora de micro, té una enginyeria de so especial. Quan estàs escoltant això, t'omple el cos, físicament, t'omple l'ànima, tanques els ulls i aquesta senyora, amb la seva veu, et porta en un altre puesto, et porta en un paraís artificial, t'està explicant una barbaritat gravíssima a la lletra, però tu ho estàs somatitzant amb una cosa que et fa volar tota l'estona.
Que he descobert que els The Corrs van fer una versió d'aquest tema l'any 97, i jo és la primera cançó que tenia 8 anys que vaig sentir, però no sabia
la versió,
dels The Corrs.
Ens passarà ara, quan escoltem més cançons, que la gent descobrirà aquesta cançó és
desfigurat,
perquè jo passava això. Deixeu-me insistir en aquest so. Aquestes guitarres, algunes parts d'aquestes guitarres estan gravades més de 500 cops. Aquest consum abusiu...
Això normal no és, no?
No, això té un nom i es diu cocaïna.
Ah, d'acord.
Per què? Perquè estaven tan enganxats a l'època i estaven obsessionats. Imagineu-vos un estudi de gravació l'any 75 sense ordinadors. Mm. Un tio amb una bobina, amb un Walkman gegant, tallant enganxant
cinta,
500 cops les guitarres. Això té un nom i és hola, que vengan los señores a ponerme la camisa de blanco i m'ingressen, perquè és espectacular. Es pot dir sense por que sense cocaïna molts dels discos clàssics de rock, de jazz, de soul no sonarien com han sonat.
Et puc dir una cosa?
Digues.
Sentint la música?
Sí.
Que trobo que encaixa bastant amb el dia.
Sí.
Mires per la finestra?
Sí.
Mira.
Ara et diré una cosa també, i això ho han valorat molt als Estats Units, ara en parlarem. Els Fleetwood Mac acompanyen. No és una música que el sents aliena al cotxe quan estàs conduint. Sempre parlem d'aquella experiència que sempre tenen als Estats Units, que la gent es trasllada de costa a costa, sense cap mena de mirament, i estan escoltant cintes al cotxe. Sí. Tal. Aquest disco és un del clàssic dels Estats Units, d'anar de la costa de Califòrnia fins a
Nova York. De la ruta 66.
Correcte, de la ruta 66, és sortir de Califòrnia amb aquell sol, aquella cosa que t'omple el cor, i entrar a les entranyes, a la merda, a l'infern de Nova York, però amb aquest cor ple de joia. Anem per dos temes més d'aquest disc, perquè estem repassant pràcticament tot el disc dels Fleetwood Mac del 75, no? Ara escoltarem un...
Puc interrompre un moment? Perquè m'has dit, el so és molt bonic, però la lletra és una...
Ara parlarem, perquè clar, tot això, sabeu d'on ve? Això, quan dic Pimpinela, la relació de Stevie Nicks amb el guitarra, que és un, perdoneu que ho digui així, un dels cabrons més grans que hi ha hagut a la història de la música.
És viu?
Sí, és viu.
Santi, Malcolm,
sí.
Aneu apuntant.
No, és que ja li diré al Santi, és que aquest senyor, no se le puede tocar ni con un puntero láser,
Vale.
Ara en parlarem. Els Fleetwood Mac tenen aquesta virtut de que t'estan explicant una història de Pimpinela, és a dir, jo tiro una cançó contra tu i ara Stevie Nicks em respon amb una altra.
Se les feien una contra l'altra.
Tot això ha arribat fins a avui en dia, que el hip-hop i el rap i tot això es diu les tiraeres. És a dir, te dejo un recao en una canció i luego tu me respondes con otra. Què ha fet Shakira?
Un beef d'això, no?
Un beef, també. Sí. Què ha passat amb Shakira amb l'últim disco? Pues ha fet una tiraera. Si ara el senyor defensa central del Barça fos ja cantant, respondria amb un altre tema i tal. Això és el que pràcticament es basa la discografia dels Fleetwood Mac, amb tiraeres. Lo de Pimpinela que dèiem abans, però una de les peces més importants del rock del 70. Un himne que sona així.
conegudes de Fleetwood Mac, però o sigui, hi ha una cosa que m'inquieta sobre el que acabes d'explicar, que és que bàsicament hi ha moltes de les cançons que les està tirant, que se les està escrivint atacant la cantant al guitarrista, llavors la rèplica que li fa el guitarrista a la cantant. Aquesta qui l'escriu?
Aquesta l'escriu al Buckingham i és Go Your Own Way i li tira a Stevie Nicks. Però Stevie Nicks...
Però un moment, però ella l'ha de cantar.
No, aquí està cantant el Lizzie. Però hi ha cançons que sí, o sigui...
Tu li escrius a l'altre i l'altre de cantar.
Tu t'imagina't que jo estic escrivint un tema que et diu...
Que sobre tu que t'està enviant a fer punyetes.
Xavi Bundó, he estat por ahí... Bueno, he sortit un dimarts i he tornat un dijous, faig olor a colònies que no tenim a casa, però la culpa és teva, perquè no m'has tractat bé. Pues és això, aquesta relació molt tòxica. Aquí, en aquest tema, el guitarra li diu a Steve Nicks, amb aquest Go Your Own Way, d'una manera despectiva, vés a prendre aire. O sigui, però així de clar. Fes la teva, però després no vinguis plorant, li diu a la cançó. Això és una constant, és un amor tan tòxic, no es podien ni separar un centímetre. Clar. Primer, per la relació que tenien estreta amb la cocaïna, i després, per la relació d'amor d'ells. Era megatòxic. O sigui, aquí hi ha hagut, pel mig, ingressos hospitalaris, agressions de les dues parts, fins i tot algun que altre tema amb armes...
Què dius?
I coses molt, molt xungues. El senyor Buckingham és un senyor dels més tòxics que hi ha hagut a la història del rock. Però... deixeu-me dir una cosa. Aquest cabron, que és un dels més perillosos de la història del rock, que contrasta amb la sensibilitat que estem parlant tota l'estona de la Christine McVie,
perquè
no?
La música és bonica.
Home, és que això és una joia, és una meravella, és una de les cançons, ara bé, una de les cançons més boniques del món. Imagineu aquest contrast d'aquest Go Your Own Way, que és un himne pretesa a la llibertat, és fes la teva, no vull explicacions de res, deixa'm en pau, vés-te'n por ahí, i agafem la Christine d'aquest mateix disco, diu... Vale, tot això està molt bé, però ara hem de manir tot això perquè hem de parlar de l'amor en estat pur. L'amor que sempre estarà allà, passi el que passi. L'amor que canta com els ocells.
Passat, mossèn.
Estic... Aquesta és una de les meves cançons de capçalera de tota la vida.
Sobte tendre.
Sí, sí.
Aquesta cançó és un absolut amor, és una entrega cap a l'altra persona i també, per què no dir-ho, és... Amb aquest tema us vull convidar a que empuixem.
Escolti,
sí. Empuixeu.
Empanyeu.
Empanyeu és una cosa i empuixeu és una altra cosa.
Ai, ai, ai.
Estimeu-vos. Estimeu-vos, perquè aquesta vida és una merda.
Oi.
Sí. És una merda.
Ai, ai, ai.
I només tenim això. Aquests moments, aquesta cançó, és espectacular. Deixeu-me, ja hem passat, ja hem revisat el Fleetwood Mac del 75 i ara passem al 79 amb un disc molt difícil i molt complicat. Segurament aquest és un disco que els crítics de música rock tenim sempre present a casa, però que ens costa molt, molt, molt explicar perquè no és tan comercial com els altres temes dels altres discos de Fleetwood Mac, però té una peça monumental a la història del rock del segle XX. Aquest, estem parlant de l'àlbum Tusk Task, que és un tema, és un àlbum del 79 que té una cançó amb nom de dona. Una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la nena que no va néixer. Aquesta és una cançó, és segurament la cançó més bonica del món que s'ha fet sobre un avortament. Sona a l'embalat del Via Lliure, Sara. això que parlàvem, aquesta veu onírica, aquests ecos, aquests delays, això et transporta en un altre lloc. Allò que parlàvem abans, les lletres de la cançó, de què va aquesta cançó, no? Mira, deixa'm començar per lo més alegre. Amigues, si sou nascudes després del 79, aquest tema es diu Sara, de l'LP Dusk, del 79, i a casa els papes tenen discos de rock i així mireu per les estanteries, teniu moltes probabilitats de que el vostre nom vingui d'aquesta cançó.
O sigui, totes les Sares, i que tinguin allò...
Està documentat, eh? Aquest disco ho va rebentar, i aquesta cançó ho va rebentar, i no només a Anglaterra i als Estats Units, no, a tot el món, a partir dels 80, hi ha una plaga de Sares al món per aquesta cançó. I mira, vull dir una coseta. Aquesta és la cançó, una de les cançons preferides de Jordi Basté.
Ah, sí, eh?
I també el mitiquíssim locutor de ràdio, José Antonio Avellán.
Sí, senyor.
Persona estúpida on les hi hagin, però molt bon locutor de ràdio, especialment de rock. Per cert, ara ha desaparegut per publicar els àudios de Florentino on rajava i insultava dels jugadors del Madrid.
Era el 40 principal.
Correcte.
No,
aquest senyor ha reconegut públicament, sempre ho explica, que la seva filla es diu Sara perquè quan va arribar a casa i va posar aquest disco i va arribar al tema de Sara, va dir, si algun dia tinc alguna filla, es dirà Sara. I ara deixa'm explicar què és Intríncolis. Allò que explicàvem abans és com una música tan present. Què ens està explicant aquí Stevie Nicks? Stevie Nicks, en aquest tema, ens està explicant la història d'una nena que no va néixer. Ella va tindre un lío amb un empresari molt famós de l'època, un tio que li passava com 25 anys, era un multimilionari. Stevie Nicks era també una cabra loca per aquelles èpoques, però a la cançó diu truquen quan acabis de construir la teva casa. Què és això? No és cap metàfora. El tio estava a l'època més preocupat per construir la seva nova mansió a Los Angeles que perquè la seva parella, 25 anys més jove que ella, estigués embarassada. Stevie Nicks en aquell moment no estava bé i va decidir avortar. I el nom que tenia pensat de posar-li a la nena era Sara. També és un sobrenom, quan ella diu Sara en algunes entrevistes i tal, fa referència a ella mateixa també. Jo crec que aquesta cançó és un clàssic que perdurarà molts anys perquè és una cançó molt bonica, molt melòdica i que, perdoneu, has d'estar pràcticament enterrat bajo el glaciar de los Apeninos perquè això no t'arribi una miqueta al cor, aquesta sonoritat, no? Aquest so, aquesta veu, es tallen al 82 amb aquest tema que sonaran ara, que es converteix en l'himne, un himne, altre himne als Estats Units, ara explicarem per què, i és un dels temes de referència de la banda amb un Stevie Nicks en estat de gràcia vocal. Per mi aquest és el disco especialíssim on la veu d'Stevie Nicks està molt millor, i aquest és un tema per a tots els nòmodes de l'amor. Sona Gypsy a l'embalat del Via Lliure. Per mi és aquest so és una cosa que omple el cor, t'omple... Mira, acabarem amb aquest homenatge a la McBee, i deixa'm dir, aquestes dues senyores tenien 20-25 anys als 70, estaven 3 anys fora de casa, les gires mundials abans duraven 2-3 anys i voltaven tot el món. Elles es van convertir pràcticament en germanes, tot el que van passar amb la droga, amb l'alcohol, amb les experiències personals estan reflectides a tots i cadascun dels discos d'aquesta gran banda. I mira, en homenatge a la McBee i a totes les dones que ens han parit, que ens han estimat i que ens han suportat i que s'han deixat la vida per nosaltres, els homes, per totes elles, de germana a germana, així es consideraven elles. Escoltem el Edge of 17 de la Stevie Nicks per tancar la malat d'avui i per recordar per sempre a la Christine, perquè, amics, sense les dones el món no giraria.
A la 1:01 anirem acabant avui amb aquest homenatge a Christine McVie, una de les ànimes de...
Sí.
No sé si dir l'ànima, però, en fi,
sí,
una de les ànimes importants de Fleetwood Mac, que va morir aquesta setmana i que va conèixer la seva història. Anem a fer una miqueta. Ara. Hey. Una miqueta, tu li hem d'acabar, totes les misses. Celebrant la vida.
Celebrant
l'amor. I recordant les dones importants de les vides.
Correcte.
Sí, esteu forts, Lliçó històrica de mossèn Nin, recuperant bandes i cançons que ja no sonen a les ràdios.
Correcte.
En general, ni a les playlists que fan els algoritmes.
No.
Una mica per això tenim aquí mossèn. Acomiadem mossèn Nin, prescriptor, referent de senyores de mitjana edat.
Gràcies.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Visca Christine McVie.
Visca.
Visca Fleetwood Mac.
Visca.
Visca mossèn Nin.
Visca.
Bon diumenge.
Bon diumenge.
Adéu-siau, mossèn. Reconcentrat.
Ja ens ha colat la tos aquí per començar. Què passa? Vas venir l'últim dia amb mascareta i avui,
mira,
dic l'hora i em toses aquí al mig.
Perquè vas sense mascareta.
Em vaig recuperar i tot va anar molt bé. I llavors vaig tornar a caure en el refredat. I ara estic millor que l'últim dia que vaig venir.
Millor, vols dir?
Sí. Home, Candela, sisplau, no siguis tan
només
dura.
Només una mica de veu de nas, així
sí,
com jo, però
sí,
no passa
sí,
res.
Sí.
És veritat, tu també l'estàs
sí,
fent,
ara. Sí, però hem parlat amb un metge, amb
i què ens ha dit,
Rafael Pedrós, i ha dit que res, que això és un refredat comú, que si no he tingut febre ni res... Bueno, no m'ha fet a mi, no m'ha examinat a mi, però vaja, que li hem preguntat pels diferents símptomes i m'ha dit, no, això és un refredat comú.
És el refredat de tota la vida.
No passa res. Ja, no és ni grip, ni COVID, ni que ja em vaig fer
és que tothom, clar, es posa les mans al cap i al final és el que tenen aquestes èpoques, no?
Ara sempre.
En fi. Hola, Candela.
Hola.
És que no t'he saludat.
No, hola. Jo ja havia entrat directament.
No, l'ha pres aquí, ha començat a entrar per la porta gran i...
He de tossir.
Bé, escolta'm.
Digue'm.
Què? Qui vol començar avui? Què em porteu? Perquè...
Si vols, començo jo, perquè...
És que vosaltres maneu en aquesta secció. Va, Anna Pris, què?
Vull aprofitar aquest moment per fer una fe de rates. Com bé saps, la gent d'esports d'aquesta casa doncs, ha tingut a bé tenir-me per parlar en alguns partits.
Com a comentarista,
sí, com a
experta.
Del Mundial, perquè sabeu que en aquesta casa coneixeu el meu currículum a la perfecció i sabeu que sóc experta en futbol, no? En tot cas, no, que estic molt contenta de fer-ho, m'ho passo molt bé amb els companys d'esports. I aquesta tarda estàvem participant en la narració de Croàcia-Japó, que tenia, doncs, el partit tenia lloc a l'estadi al Janub, al Qatar, i no sé si la gent que no coneix aquest estadi doncs pot buscar una fotografia a internet, a l'estadi al Janub, i jo he vingut a dir que tenia forma de vagina, perquè he dit, ai, mira, tu, aquest estadi, tal, i dic, ai, ara quedaré supermoderna i trencadora, per... i m'he equivocat. Després he sortit del... Però he trigat una estona, i això, de veritat, que sortia de la ràdio i he dit, però què has dit de vagina? No té forma de vagina, té forma de vulva. Mm. Perquè aquí moltes vegades confonem conceptes que no ens han ensenyat de jovenetes. Jo tinc quasi bé 40 anys i, ostres, fa força vergonya confondre aquests termes. Vull pensar que avui en dia l'educació del cos humà, del cos de la dona, s'ensenya d'una altra manera i així no hi haurà una
em
persona...
Em sembla que no sé si van per molt bon camí,
no?
Però és veritat que conceptes... a vegades tan senzills, és veritat que potser els vam fer una vegada quan anàvem a quarta primària,
sí, cos humà, no?
I després no ho hem tornat a fer mai, i és veritat que hi ha moltes parts, sobretot dels genitals femenins, que no s'han estudiat.
Però és que jo ara, de fet, quan ha dit aquesta diferència, que això que l'explicaràs, he pensat, moltes vegades utilitzem vagina o vulva com a sinònims.
No
ho són.
No, home, per aquells oients que vulguin aquesta hora de sopar, doncs és un bon tema del qual parlar. La vulva, doncs, és la part més externa dels genitals femenins que envolta l'obertura de la vagina i inclou els llavis majors, llavis menors, el clítoris i la uretra, que aquesta és una altra, que fa poc va triomfar a xarxes socials un vídeo d'una noia que anava preguntant als nois de si una noia porta un tampó, pot anar al lavabo, pot fer pipí, i molts nois
tenien dubtes.
No, home, ho fem, les coses surten per forats llocs diferents, eh? I la vagina, doncs, és l'òrgan de l'aparell reproductor femení que connecta la matriu amb el coll uterí. És la part per la qual s'introdueix el penis durant l'acte sexual o, doncs, jo què sé, doncs un vibrador, el que faci servir o el que et vingui de gust.
Clar, llavors l'estadi no tenia forma...
No tenia forma de vagina, tenia forma de vulva. Mm. Però mira, doncs...
Torna a dir el nom de l'estadi perquè si hi ha algú que se'l vol mirar...
Que després potser veieu l'estadi i em dieu no té forma del
sí,
és igual.
Forma,
però és l'estadi al Janub, al Qatar, que és on es feia aquest, doncs, aquest Croàcia-Japó, i jo m'he equivocat, llavors gràcies, Anna, per deixar-me aquest espai.
Sí, bueno, m'has demanat un permís que
la fe de rates, però crec, no, i això ho dic de veritat, eh? Crec que si l'educació, ja no et dic ni tan sols educació sexual, vull dir, és educació bàsica, anés d'una altra manera, doncs potser sabríem diferenciar des d'un primer moment que la vulva i la vagina, doncs, són termes diferents.
Sense anar tan lluny, de fet fa potser 3-4 anys que per un grup, doncs, de dones van passar com eren anatòmicament a l'interior dels pits.
Ah, sí, és veritat.
I la majoria de dones ens va sorprendre perquè no l'havíem vist mai.
Sí,
no sabíem com eren els nostres pits internament.
Que sembla com una...
Per com una flor, no?
Sí, com una margarida amb molts pètals al voltant. I això ja si comencem a parlar de racialització, doncs el cos negre d'una dona, que el veus al llibre de Ciències Naturals. Ja sé que ara mateix ja no es diu Ciències Naturals,
però perquè la nostra època...
Doncs clar, és una altra manera també d'obviar certes persones, certs grups socials, que després ens passen aquestes coses. I des d'aquí, doncs, mira, volia comentar això, que potser molta gent dirà, escolta'm, tu ets ruc, si no ho sabies, doncs mira, no és que no ho sabés, és que fa tants anys que no ho estudiem, que no ho tenim connectat amb el nostre cos, que mira...
O que no ens ho han explicat, perquè ara en aquest sentit jo també vaig aprendre super tard que les dones naixem amb el número d'òvuls que morirem, i moltes vegades no ho saps, i per això una dona se li acaba la regla abans que una altra, i tu et penses que no, que et ve quan vol i marxa quan vol, i no, té una explicació, i això és molt fort, que en el meu cas jo me'n vaig enterar gairebé en 35 anys, que dius, en sèrio? No, és que no, moltes coses no s'han explicat en aquest sentit.
En fi, Pris, tinc una informació per tu.
Ai, a veure.
Per fer aquest estadi que t'ha explicat, ho va fer una arquitecta britànica iraniana, al seu estudi d'arquitectura, i diu que la inspiració per aquest projecte, atenció, són les veles d'uns vaixells que es movien a través de les corrents del Golf Pèrsic.
Mira, molt bé, també.
Què et sembla? Vull dir que tu aquí ja has vist una cosa, mira, és un dhow, no sé com es pronuncia en àrab, són uns vaixells
que
navegaven amb una vela pel Golf Pèrsic i la part de dalt simula aquestes veles.
Vàries
perquè
veles,
Qatar,
no?
Qatar era una zona on vivia de les perles, de la recol·lecció de perles que feien vaixell, o petites barques com aquesta en el seu moment. Em sembla molt bé la inspiració. Jo després dic el que...
No, he dit la inspiració. Cadascú després que hi vegi... Saps allò com quan mires un núvol i cadascú hi veu una cosa diferent? Dius, jo amb aquest núvol hi veig una elefant. Ah, doncs jo hi veig una margarida. Doncs,
hi ha gent que veu cares a la natura i la veu vulves.
Mira, doncs he vist una vulva i ja està.
No, perquè tens, a vegades també... tens força raó, de veritat.
Sí, no?
Sí.
I després estem sempre amb aquestes discussions de... Ai, els nens petits, com se'ls ha de dir? Que diguin vulva, que diguin penis, que diguin no sé... Bueno, que diguin el que vulguin, però que sàpiguen el que diuen, perquè és que després ens trobem en aquesta situació que és força, força ridícula.
Va, Candela, què? De què no més no s'ha parlat prou?
De la loteria de Nadal. Perquè ara mateix... No s'ha parlat prou de que ara mateix...
No sé on treballes, tu, perquè...
S'ha parlat prou, però no s'ha parlat prou.
Mira!
Com canta.
58.000
No, no juguem amb això, però juguem amb això, Enric, que potser que algú li agafi un cobriment pensant-se que ja és el sorteig i encara tindrem problemes.
Exacte, no, però no sé si us ha passat mai que jo quan els veia de petita, jo pensava, jo vull ser un d'aquests nens i cantar d'aquests números, però amb el punt de dislèxia que tinc hagués fotut, hagués rebentat la loteria. Però el que jo us volia explicar és que no sé si us passa a vosaltres, però almenys ara a mi, en el meu entorn, sempre m'estan preguntant constantment, vols un número de Nadal? Vull dir, ara ja ha arribat, de fet ja va arribar jo aquest, a mitjans de novembre, que tothom t'ho pregunta. És a dir, entres en un grup de WhatsApp que fa temps que no hi entren i algú ha preguntat si vols participacions del número de Nadal. Entres a la feina i, clar, si ets autònom i treballes a diverses feines, tens un estrès en comptar dècims, perquè, clar, també te l'ofereixen. O, fins i tot, entres en un bar de carretera, els típics de mala mort, que saps que, a menys que puguis, tu no tornaràs a entrar en aquell bar, i de sobte la teva vista es creua amb uns quants dècims que pengen sota una ampolla de whisky ronyós i decideixes comprar-ho perquè dius, clar, què passa? Si jo no el compro i resulta que la vida em va enviar senyals que allà hi havia el dècim...
Sempre aquest remordiment, eh?
Aquesta cosa. La vida et regalarà salut, Candela, ja està.
Això, mira, això és el que diuen els supersticiosos, que si no et toca, almenys els diners que t'has gastat, has de justificar-ho d'alguna manera, dir tindré salut. Però la realitat és que tots comprem per una d'aquestes coses. Que no li toqui a tothom i jo sigui l'únic pringat que no he tocat, o que vaig passar per aquí per pura casualitat i resulta que no el vaig comprar. I aleshores, jo només us diré que tots els números de Nadal que no toquen, després només us serviran per fer papiroplèxia. Ja
està. Quants n'has comprat, Candela?
Jo de moment ja en porto 3.
3, bueno, encara.
3, però ja és gairebé la mitjana del que es gasta en Espanya, perquè ho he mirat i segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, cada espanyol es gasta uns 66 euros de mitjana en loteria, i això aquí a Catalunya encara hem de comptar la grossa...
Amb monedes, eh?
Amb monedes d'abans, eh? La grossa de Nadal i després, la de Cap d'Any, la nostra, i després la del nen.
Que clar, encara... 66 ja serien 3 dècims, no? 20 euros, després 6, 60...
Que, per cert, és de les poques coses que porta molts anys sense augmentar el preu, el número del dècim. Perquè crec que portem
No dos... cantis...
No canto res, com els nens de Sarri del Pons.
Mira, sempre es fan aquells... Què se n'ha fet del guanyador del gordo, de no sé què? Sempre,
tot dolent.
Sempre els hi anem malament. Gent, ja sé que la vida és molt millor amb diners, això és evident. Vull dir, no ho negaré.
No.
Els diners no donen la felicitat, però ajuden.
Però ajuden,
ajuden, déu-n'hi-do.
Doncs,
però mira, una cosa és anar tirant i l'altra és guanyar. Què fas amb tot això? No ho sé. Jo,
no t'he preguntat, Anna Brist, tu quants en tens de números?
Zero.
Molt bé.
Bueno, ja te'n regalaré, ja compartiré un dels meus.
No m'ha sorprès.
Però a mi el que em fa més pànic del tema de la grossa de Nadal és que, no sé si us passa també als qui viviu fora, ja porteu anys vivint fora, que arriba el temut moment en què els pares us demanen que compris un número de llumvius. Perquè això, els que som de poble i hem marxat, sempre has de comparar un número de llumvius. Llavors, a mi aquesta pressió de... he de comprar-te un número per tu.
Però perdona una cosa, tu estàs parlant de tons pares?
Dels meus pares, sempre porto, des de que visc els 18 anys a Barcelona, comprant un número... a Barcelona, que és on viuen les filles.
Clar, és que em diries, és que viu a Extremadura, et dius, val, intenta-ho, però vull dir,
doncs, oita, et prometo no que porto casa, molts anys... Però aquí, jo penso que és una cosa compartida.
Mira,
no
jo tinc família al País Basc i aquest any em van dir, però al setembre, em van dir, ens pots comprar 4 números? I dic, però a on? Voleu que vagi a una
administració
concreta? On voleu? No, del teu poble mateix, per qualsevol número. Sí, qualsevol número. Total, em vaig comprar 4 i em va quedar el dubte de què faig. Me'n compro un per mi o no?
Sí.
I no me n'he comprat cap. I ara ja tinc aquell... No sé, aquell no em vaig apuntar aquest... un número, no sé ni quin número...
Anna, seràs feliç, tranquil·la.
Sí, és que és la justificació que t'has de donar. Però jo us volia dir, sobretot, aquesta pressió, no?, de que quan has de comprar un número per un altre i pateixes. Llavors, a mi, la primera vegada que vaig aprendre com treure't aquesta pressió de sobre és la tècnica que utilitzava la meva àvia, que era anar a l'administració i dir... dóna'm el número que toqui, que aleshores que sempre li poses aquesta pressió al senyor o la senyora que està allà a la taquilla venent-ho, i dius, mira, escolta'm tu, m'ho llanço, vale? És una... m'ho llanço, que sou carreguella. Si no, l'altra tècnica que utilitzo per comprar un número que penso que pot tocar és un número, una xifra que per mi és important, que això també ho fa moltíssima gent, que dius, al igual, una xifra que per mi és important també serà la xifra important per Loteries i Apostes de l'Estat i aquest any guanyarà. I si ja em quedo bloquejadíssima, començo a buscar la cua, mentre estic fent un tap a la cua, els números més premiats dels últims anys. Llavors, us he de dir que les terminacions que se n'han portat més cops al gordo, perquè lo important són les terminacions, perquè el número segur que no us toca, llavors almenys que us tornin els diners, són el 7 i el 8. Val? Fins val? A 3 vegades han tocat sí. cadascuna en els últims 10 anys. Però al llarg de tota la història de la loteria, que són més de 200 anys, la cosa canvia i les terminacions que han sortit més són el 5 fins a 32 vegades, el 4 27 vegades,
massa feina.
El 6 26 i el 8 21 vegades.
Que res. Escolta'm, que...
Res. Bé, només
però tu cada cop que vas a comprar loteria has de pensar tot això.
Jo sí, primer dic, li dic, dona'm el que guanyis, i em diu, ui, no sé, aleshores començo a pensar, va, pues, l'aniversari de la meva parella, el no sé què, no sé quantos, i tampoc, llavors miro tot això, i enguany, el més venut d'enguany és el de l'any, el 2022, que dius, tampoc us tocarà. I si no, sempre hi ha el tema de les superticions, que és rascar el dècim amb la panxa d'una embarassada, el llom d'un gat, la gepa d'un vell, el cap d'un calb, la figura d'una bruixa, i si no, doncs, ostres, bueno, jo crec que així s'acaba desintegrant el dècim, mare de tant fregar-lo. Però, bé, i si no, sempre es queda el consol que deia l'Anna Pris. No t'hauràs gastat els... t'hauràs gastat ja 66 euros, ja està, però tindràs
estar.
Salut.
Deixa-ho estar.
Jo he de confessar que no en compro mai, i aquest any n'he comprat un compartit entre 3 persones.
Pensa que del
imagina't.
Res, del que et toca...
Ahir vaig començar a pensar.
El reintegro, te va tocar el reintegro,
nena. I si toquen, mira, imagina't que et toquen...
Hi ha un 10% de possibilitats que toquen
12.000 euros. Oh, si l'haguessis comprat tu sola, t'haguessin tocat 12.000 euros, i ara així només te'n tocaran
4.000. Mira, i si haguessis nascut en una altra família, potser estaries no sé on, i saps? Vull dir, és que clar, la vida és qüestió de probabilitats.
Clar, com que ella no en té cap, ens està tirant tot el rato, sí, tot el tema. En fi,
va, Anna Pris, ens queden 5 minuts, que et dona temps a fer
sí,
una altra,
no s'ha parlat. Mira, ara, avui... aquest mes és el mes... comentant molt això, el mes dels sopars d'empresa.
I tant.
També diré que hi ha gent que no té feina i que no té ni sopar d'empresa ni... o hi ha gent que és autònoma i sopa amb ella mateixa, com jo aquesta nit que soparé a mi mateixa i decidiré quan faig el sopar de Nadal. Ai. I quina panera em regalo. Potser robo una aigua d'aquestes que teniu pels convidats a RAC1 i becat estampes. En tot cas, els sopars s'ha de tenir doncs certa educació, no? Tenim molt clar quines són les maneres de comportar portar-nos a taula. I només us volia recordar, avui he vingut aquí a recordar-vos el tema dels colzes a la taula.
Ui! Ui.
Què, com sou vosaltres, eh? Casa vostra sempre us
prohibit,
han dit...
Prohibit.
De veritat?
Els colzes?
Prohibit de veritat?
A casa meva?
Sí.
Ui, no pots posar quina els colzes sobre la taula.
Quina pressió,
l'única
que se té l'adinàs?
Ui, sí, perquè sí, però casa meva són molt de...
Casalana...
De mantenir les bones.
Clar, Casalana no és l'única, però Anna, avui, mira, doncs, si a casa teva són tan estrictes amb això,
sí.
Avui, si no ho estan escoltant ara, que segur que t'escolten cada dia tota l'estona, a cada hora, després els hi fas escoltar. D'on ve aquest costum, el costum dels colzes?
Per doncs d'algú que era un ranci, perquè és difícil d'anar-se'ls menjar sense posar...
Aquesta història, per exemple, de no fer rots a la taula, home, es pot entendre. No? Però el tema dels colzes tampoc acaba de ser...
No és que diguis, doncs, ui, quina ofensa.
Cosa dolenta fora del ventre, pel tema rot, eh?
Això ja, també. Bàsicament ve de l'edat mitjana, que comença a haver-hi doncs, banquets molt multitudinaris en llocs importants, i aleshores les taules queden petites. Clar, quan una taula queda petita, tu què fas? Clar, si poses els colzes sobre la taula, doncs estàs ocupant un espai que l'altre doncs, potser necessita. És una correcció que apareix en un moment doncs, per falta d'espai. Ah. Jo des d'aquí vull aprofitar els micròfons de RAC1, a part de per comentar la diferència entre vulva i vagina, que si teniu, us trobeu a casa vostra en una situació, en una taula, que teniu una taula prou gran, prou
podem ampla, posar els
poseu els colzes, que tampoc passa res. No,
jo m'he acostumat a no fer-ho. Ara em sembla estrany.
Però allibera't, Anna, allibera't. Allibera't.
I saps quina és la posició, la distància exacta que has de tenir dels colzes quan els aguantes? És la tècnica és es posa dos taronges a sota.
Però quan els aguantes per què?
És a dir, tu amb els colzes no els pots posar sobre la taula
per menjar,
però els has de tenir tot el rato pujats.
Sí.
Llavors el que es posa moltes vegades són dos taronges sota les aixelles i les has d'aguantar i se suposa que és la distància exacta que tu has de tenir per menjar.
Mira, nois, per no fer-ho, Déu-n'hi-do,
sí,
trucs que s'ha placat
de l'altre. Sí. He vingut aquí a alliberar-vos d'aquestes pressions socials. Si teniu espai, doncs poseu els colzes sobre la taula. Si teniu algú al costat, respecteu-lo, però no compreu loteria, poseu els colzes sobre
escolta,
la taula
tia,
i diferencieu...
Escolta, tia, tema, compreu la loteria que us convingui.
Compreu la grossa.
Alguna norma més que... que vulguis destacar que s'hagi de complir a la taula o no?
No, home, a veure, el tema sorolls, la nostra societat està una mica mal vist, per tant jo us recomanaria que seguíssiu, però penseu que tot abans era pitjor, que a l'edat mitjana, per exemple, es compartien plats, es compartien coberts, això sí, si comparties un got era com, espera't, Anna, que agafo el meu tovalló i netejo una miqueta el got, però el comparteixo. Era una època Covid-friendly, en aquell moment, quan encara no existia, t'havies de netejar els llavis abans de beure d'un got, però si...
Ui, això encara... Què? Casa meva ho fan fer, també, eh?
Sí, però que compart...
Has de beure aigua? No, però me'n recordo de petita. Per beure aigua, primer t'has de netejar la boca, beure aigua, netejar-te la boca.
Estic pensant en Diari d'una princesa. Et van criar per ser princesa o això, reina de...
Això ja no ho faig, eh? No pateixis.
No, però és veritat que després et queda un got superbrut i és una manera
és
que no et quedi el got d'aquesta...
I m'he tornat molt maniàtic amb aquestes coses.
Gent, sisplau, no les escolteu, allibereu-vos. Sigueu nets, però amb tranquil·litat. Va,
però tu no et fa una mica d'angúnia allò que has menjat una cosa molt oliosa i veus un got allà que...
Ja crec que surt de tu, no?
Però són les mans, no? Oliosos les mans, no, estàs dient ja.
Pot ser que tinguis una mica... En fi.
Sí, la
va, deixem-ho aquí.
He obert la capsa de Pandora.
A mi
ja m'agrada
més les marques dels pintallavis en els gots, això tampoc m'agrada gaire.
Ah, pensava que deies que t'agradava.
No m'agrada, vull dir que ho trobo igual que l'oli.
Bueno, en fi, escolta'm, ho deixem aquí, tornareu, no, abans de Nadal?
Sí, sí, home, sí.
Si
sí,
deixes.
Va, doncs abans de Nadal
quina
encara...
Quina serà la panera del programa?
Ui, ja ho veurem, ja ho veurem.
Vinga,
va, que vagi bé totes dues.
Adéu.
RAC 1 Central.
Out.
RAC 1 Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un
aplaudiment. Visca total.
Tercer millor any de la història de RAC1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
Llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal, per tant només et queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC1, que són esto y la madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies
i seguirem.
RAC1. Tots som u. RAC1.
Perdona que et tanqui, però jo crec que la notícia amb la que hauríem d'obrir els esports avui és que els alevins del Futbol Club Hospitalet del Llobregat, després de perdre aquest dissabte, van guanyar per 3-0 al Sant. Hosti, tu, l'entrenador, calla.
Sí, buen partido, ara, dale.
Vols que et digui una cosa?
Què?
No només ja estava informat de la notícia,
veus? Oh.
Sinó que a més tinc declaracions d'un dels jugadors.
Aquesta victòria li dediquem a Marc Giró.
Cada dia, d'una a dues, a RAC1, vostè primer, amb Marc Giró. RAC1, tots som 1. RAC1, tots som 1.